93-6-50-75. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat. Intangible. Festival d'Art, Tecnologia és el nou esdeveniment cultural de Lleida que convertirà la ciutat en un laboratori d'actualitat artística. Del 27 d'octubre al 6 de novembre s'han programat performances audiovisuals, videomapping, recorreguts amb dron, tallers familiars, debats. Per saber més sobre el festival, entra a intangible.paeria.cat.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps. Pretty Woman, el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Aigua de Ribes, patrocina el temps.
A les 9 i un minut, el Martí Oliveres ja el tenim per aquí. Què tal, Martí? Bon dia.
Bon dia, Xavi, bon dia a tothom.
Mira, ara de seguida que saludarem els tertulians que avui ens acompanyen, que ja han arribat amb cara de fred. Saps aquell puntet que li veus a la gent, que té un puntet vermell al nas?
A mi m'encanta.
Saps? Que ja veus que...
Els primers freds.
Que ja han començat. No, no. Què passa, Banyós?
No, aquesta gent de la barbàrie, del fred.
De la barbàrie.
No, home, a veure, perdona, barbàrie és que el novembre fes...
Sí, de la normalitat, et diria
jo. Fes calor d'estiu, eh?
Però bueno, tota civilització sempre és assolellada. No em foteu ara, que bé està núvol, que bé a les 6 és de nit, que bé... No, l'imperi romà, els sumeris, el renaixement italià, és a dir, tot el més gran que ha donat aquesta civilització al sud de la Xina, tot feia sol.
Però massa sol és perillós.
Fins aquí la meu comentari de qualitat.
Bueno, ara anem pel temps, si us sembla.
Sí, ara...
Cosa sèria, sisplau.
Després de llaio... L'estudi, Carles,
una mica. Mira, anem tots amb abrigats i ja estem tots amb màniga curta.
Encara no els he saludat ni res. Ara faré la salutació habitual, perquè si no em diran que no, les coses no van així. Bueno, Martí, dèiem que és el matí més fred dels últims mesos, d'aquest inici de tardor, sens dubte.
Sí.
I això de seguir així, el vent, com ha d'anar? Bueno, quines són les qüestions clau del dia?
Sí, d'entrada parlem sobretot del vent. Encara fins a mig matí, migdia, precaució, ventades fortes a moltes comarques, sobretot centre i sud del país, àrees poc habituades al vent, com l'àrea de Barcelona, Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Anoia, Bages, cops de 50-60, puntualment 70 km per hora, on bufaran més força els cims del Pirineu, cotes més altes de la Serralada, també cap al Cap de Creus, la zona nord de l'Empordà, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, encara ventades properes als 80-100 km per hora, però tot això anirà de baixa, anirà fluixant. Per tant, el cap de setmana podríem dir que s'anirà endolcint amb el pas de les hores, perquè pujarà la temperatura, afluixarà aquesta força del vent i, a més, el sol s'imposarà, només amb el permís d'alguns núvols prims, sense més conseqüències. Tenim boira ara mateix també cap a l'altiplà central, s'anirà trencant aquesta boira. Per tant, un dissabte i un diumenge sense precipitacions, convindria que plogués, però no serà així. Les nevades del Pirineu són història, però no és un bon dia per anar a tocar la neu als cims del Pirineu, perquè fa molt fred i a sobre el vent doncs accentua aquesta sensació de fredor i es manté el fenomen del torb. Insistim, no és un bon dia encara avui per anar a fer alta muntanya. Sí, demà, quan aquest vent ja serà doncs molt més normal, no bufarà amb tanta força i la temperatura anirà pujant demà, dilluns, dimarts. No parlarem de calor com hem tingut a l'octubre, però sí un ambient molt confortable al migdia. Les nits, això sí, ja quedaran tocades, ja quedaran fredes, temperatures al voltant dels 5-10 graus moltes nits a l'interior.
S'accepta ja començar a treure el nòrdic de l'armari o encara no?
Jo encara no l'he posat, manteta, però gairebé, bueno, està al caure, això.
Perfecte.
Jo crec que això depèn molt de la persona, però sí que l'ambient doncs convida.
Perdona, quina alegria poder treure el nòrdic de l'armari.
Oh, i era hora 5 de novembre, tu.
9, bueno, encara no el traiem, però bueno, aviat el traurem. Les 9 i 4 minuts. Gràcies, Martí.
A vosaltres, fins ara.
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
president has long said that the social media companies need to take action to address the spread of hate on their platforms.
Som una policia avançada democràticament parlant? Doncs no tinc la resposta, o potser sí, però m'estalvio dir-la. Algunes formes plurals de decisió pot ser una estratègia per traspassar límits i actuar allà on no es té legitimitat. Esdevenim també un necessari límit per a aquelles tentacions d'apartar-la de la legalitat, de la necessària neutralitat política i ideològica.
Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou. I ja em coneixeu, tard o d'hora, tornaré.
Es mereix tots els elogis i que el barcelonisme doncs, l'honri i el valori com és, no?, una llegenda del club.
Ara són les 9 i gairebé 6 minuts i ara ho fem com ilfo. Deixeu-me saludar els col·laboradors aquest matí del programa. Què tal, Antonio Baños? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Carles Fernández, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Milagros Pérez Oliva, com estàs?
Bon dia, molt
bé. Tania Tàpia, des de Madrid, què tal? Bon dia. Bueno, des de Madrid, suposo. Ara ja no sé
què tal? Sí, sí. Val. Estic a Madrid, però he estat temptada d'interrompre-us abans quan competíeu amb la fred.
És ara, que ara. Ser
de Girona, viure a Madrid.
Ara.
Els de Barcelona no en teniu ni idea del que és passar fred.
Madrid, què? Surten, com es diuen allò?
Madrid, mira,
Sabanyones, com
sí,
es diuen?
La mínima d'aquesta setmana ja és 2 graus. No sé com es diu, la veritat, Sabanyones, no ho sé. Sí. Però són desagradables,
sí,
n'he tingut.
Sabanyones.
Aquesta setmana 2 graus ja de mínima
de
tenim, alguns dies, perquè farà sol.
Panellons, i noi, ho recordava, panellons.
Molt bé.
Que no panellets.
I ja s'han activat les calefaccions centrals, que a veure si surten barates amb això del govern. Perquè és veritat que és un fenomen que a Catalunya no existeix massa, aquest de les calefaccions centrals, però aquí a Madrid i a la Meseta és supercomuna, aquestes calderes que tot l'edifici va junt, no? I el govern ara diu que ens podem passar a la tarifa aquesta regulada, però escolta'm, jo he parlat amb el meu porter i el meu gestor de finques i això és missió impossible.
Ara.
Sí,
lo de la terracita i la canyita de Ayuso, que ja s'ha acabat.
No, mira, el Martí m'està escrivint ara des de la redacció. Diu, tranquil·la, Tània, que al migdia solet, 17-18 graus...
Ah.
I canyita...
Canyita, terracita. Sí.
També
I que no hagis d'anar urgències, sí, sí.
Café con leche en la plaça Mallorca.
Haurien de demanar perdó a la gent dels
Pallarsos.
No, això s'ha
d'anar tot banyos. Ho d'anar al metge aquí no...
No, home, no, si tenim canyites perquè has d'anar al metge, home.
Què dius, Carles?
Que la gent del Pirineu i del Pallars que ens estigui escoltant, sí. Perdó, escolta, perdó, som pixapins, diguem, d'aquests que estem a 13
exacte,
graus i ja sembla
exacte.
Que...
Perdona,
I que... I la gent de la Vall de Benàs, que conegui a la Mila i
l'escolta. La Mila és d'allà? Què has de dir, Mila?
Demanem-li perdó per aquests de Ràdio Tieta que estem fent avui, que 13 graus fa fred.
A veure, el tema és que la gent ja ha pres consciència de que això del bon temps és un concepte que abans teníem, que ara ja no s'ajusta ben bé.
Sí, noi,
el bon temps és que plogui.
Ara el bon temps seria que comencés a ploure, però ploure bé, No com allò que diu el Raimon, que aquest país no sap ploure.
Correcte.
El que passa és que moltes vegades, encara que... És veritat que plou menys al cap de l'any cada vegada, però, a més, plou pitjor, plou de manera més desigual, diríem, no? Però, bueno, els boscos estan magnífics, us haig de dir,
Home, que bé, que has estat per allà fa poc.
Sí, sí.
Hombre, que no.
Sí, sí.
Que no falti. Les 9 i 8 minuts. Permeteu-me que ara de seguida parlarem d'una de les qüestions, em sembla clau, de les últimes hores, que és la... És que ara, clar, Saps què passa? Que en català potser la paraula no omple tant, però la rajada... de Josep Lluís Trapero ahir a la comissió del Parlament sobre interior. És que el que va dir és molt greu.
I si dius buidada?
Buidada de pap, però és que no té la mateixa energia.
No,
fins i tot fonèticament.
No, buidada de pap és maco, eh?
És maco, sí. Però vull dir, rajada...
Com un... sinvergüenza, no hi ha traducció.
Rajada.
No hi ha traducció.
Sinvergüenza és fantàstic. Molt
però rajada. Que vergonya no té res a veure amb
cap
sinvergüenza.
No, res. Això no vol dir que no hi hagi paraules estupendes en català per fer determinades coses, però, ostres, noi, una crítica d'aquesta envergadura, noi, omple molt la boca, això de rajada. Bueno, en tot cas, de seguida en parlarem d'aquesta qüestió. Abans, només dir una cosa, també per... Crec que aquesta tertúlia, especialment, no hi ha gaires futboleros. El Baños és exfutbolero.
Sí.
Home, però va ser futbolero a l'època bona
de Piqué,
sí, sí, no? I, no, per no. tant, avui què? Avui us seguiràs amb una certa emoció, encara que sigui per acomiadar la teva època en què vas ser un culer acèrrim?
Tinc sentiments enfrontats, perquè, per una banda, sí, home, el que va fer la maneta...
Recordo, no volia...
Estava escoltant per la ràdio, ho apagava, guanyava... Aquell partit el recordo perfectament, i el Piqué ens ha donat...
I el 2-6.
El 2-6, sí, i el Piqué ens ha donat de moments a part, dintre, fora, a l'estona mixta, a tot arreu, ha estat un gran personatge. Ara, també represento una de les coses que jo crec que és de dels motius pels quals, i una mica més seriós, he deixat el futbol, diguéssim, com a
religió.
Com a religió i com a hobby. Representa la ultracapitalització de l'esport. Ell és absolutament favorable a que això sigui un negoci global. Ho hem vist amb la Copa Davis organitzant macroevents. I si es torna i fa president del Barça, farà del Barça, diguéssim, això, una marca global dintre d'un capitalisme global. I a mi, què vols que et digui? A mi m'agradava més quan es retirava Miguel i al minut 38 de la segona part, aplaudia al mig del camp, marxava i ja està. M'explico.
Bueno, ja veurem què passa avui.
No, aquest
és el tema, Antonio, que una figura d'aquesta envergadura com és Gerard Piqué, ens llevem a les 9 i 11 minuts i encara no sabem si aquesta tarda, aquesta nit...
Jugarà o no?
Jugarà, hi haurà un comiat oficial, si parla davant del públic, si no parla, si algú del club fa algun comentari... L'Edu Polo ens deia a través de, en fi, de la seva publicació avui, que és l'únic que ha donat algun detall, que sí que hi hauria, en fi, algun vídeo, els videomarcadors i que a les zones, diguem-ne, de publicitat hi haurien imatges d'ell, etc. Però que en els espais, diguem-ne, publicitaris visibles de l'estadi hi haurien missatges dirigits a Gerard Piqué. He dit Edu Polo, és Fernando Polo, perdoneu. I a Mundo Deportivo. I és l'únic que sabem a aquesta hora, que és una anomalia clàssica del Barça, que és que no sap acomiadar mai les seves llegendes.
No, i després una cosa que està passat amb certa, diguéssim, notorietat, que és el cas de l'entrevista, no? Els protagonistes, l'autor protagonistes de la Gata Perduda, l'òpera, a un programa de TV3, que van ser substituïts per al comentari de Gerard Piqué, i que també es fa reflexionar
digues,
de quants
digues,
programes...
Digues,
quants
programa, que és el meu, digues, digues.
És el teu, és el teu. Ahir va haver-hi debat, sobre això.
Va haver debat, i jo crec que està molt bé, perquè des dels anys 90, des que apareixen les televisions privades d'Espanya, es disparen els informatius a les hores dedicades al futbol d'una manera tremenda.
Perdona una cosa.
I desapareixen.
No, és que ara... Acaba, perdona,
aquest tema és una mica més ampli,
Tània, un segon, perquè ara tampoc no em vull quedar aquí en la polèmica sobre si...
No, però
ara et deixarem fer comentari, Tània, però permeta'm una cosa. És que acabo de veure una imatge simbòlica del dia que no m'havia fixat. Us heu fixat en la samarreta d'Antonio Baños o no?
Sí.
Porto una samarreta negra d'Esports 3, sí. Televisió de Catalunya, 100% futbol.
El meu primer programa. Aquesta samarreta té 30 anys.
Boníssim. Ara que on estàs parlant de l'esforç per fer una televisió esportiva i en programes esportius, i va i fas propaganda d'un programa esportiu a TV3.
Amb Tichy Alonso, Pere Escobar...
Què anaves a dir, Tània? Disculpa, sobre el tema... És que tampoc no vull allargar-me perquè em sembla que no té més recorregut la cosa.
No obrirem. Aquest meló no l'obrirem. Jo anava a dir només dues coses. No creieu que passant de puntetes amb el debat que volia obrir l'Antonio, que
obrir i tancar.
Sí, obrir i tancar. Ja el vam tractar i qui vulgui que recuperi la carta. En tot cas, no creieu que el Barça alguna cosa tindrà ja preparada? Perquè, a veure, aquell vídeo de Piqué no es munta en dos dies, Vull dir, al final és una decisió que segur que està compartida. Sí. I una altra cosa, deixa'm explicar. Ahir vaig estar amb l'Alexia Putellas, flipareu, Perquè l'Alexia Putellas estava a l'entrega dels premis dels 40 principals Music Award a Madrid, al Wizzing Center, que, per cert, no ho sabíem quan la vam entrevistar, que va entregar un premi a Rosalía. Al·lucinant, la Rosalía dient-li que l'admirava, etcètera. Total, que li vaig poder preguntar per Piqué i al final el que deia, doncs era el que ha de dir, no?, també del Barça i tal, però deia això, que al final ella entenia que els culers perdien una part molt important, que era un tros de l'escut que perdia, en el sentit del mateix discurs del president del Barça. Ara bé, em va donar la sensació també que amb el femení no sé si hi ha molta relació, perquè se li va preguntar si havien parlat, si no havien parlat, és a dir, una altra vegada més posar de relleu que al final és el mateix club i aquí el masculí sempre passa per davant i em va donar la sensació que aquí el femení no pintava massa res. És a dir, no sé si hi haurà una implicació màxima del futbol de totes les categories per acomiadar Piqué o a veure què passa avui al Camp Nou.
Déu-n'hi-do, veurem. Evidentment, quan tinguem alguna novetat sobre el que ha de passar al Camp Nou, ho explicarem també a l'entrada de RAC1. Un minut i arribarem a un quart de 10 del matí. De seguida continuem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Caigut, intoxicada, deprimit, amputat, estressada, sobrecarregat, cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Com ha anat amb la bici?
Quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Deter Solín Esport.
Així m'agrada. Deter Solín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixada.
Un programa amb autèntics especialistes.
El dominó és dels pocs postres que sé fer. Només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més
1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Mira, un minut per un quart de 10 del matí. Atenció al que acaba de passar, que és que mentre estàvem dient que estarem pendents de veure de l'homenatge a Gerard Piqué quan tinguem detalls... Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Bon dia, amico. Bon dia.
Mira, el Baños fent-li petons a l'escut de l'Esports 3. Baños, para un moment, home, per favor.
Això era un programa.
100% futbol, exacte. Bueno, escolta'm, Santi, mentre estàvem dient això, va i el Barça publica els detalls de l'homenatge a Piqué.
Ets la definició de l'influencer, eh?
Sí, el poder de la ràdio.
No tinguis cap dubte, eh? Ho han
fet... Per quan un execrable
a Piqué. A Piqué, eh? Que és viu, collons. Oh, perdó.
Bueno, també estava viu.
Sí, bueno, però això va ser un petit error.
Vale, ja.
Escolta, va.
Ara se li ha vist el llautó.
Diu que ha publicat el Barça el que farà aquesta nit amb Piqué.
Ho acaba d'enviar el Barça pel seu canal de Telegram i ho tenen a la seva web, ho acaben de penjar ara mateix. En quant t'han sentit que et queixaves i si podies...
El poder Bundó.
Sí. De fet, m'ha agafat caminant pel carrer perquè estic venint cap aquí.
Sí? Clar. No, però què diu? Que hi haurà... Hem vist que hi haurà una lona, no?
Amb hi ha una lona que crec que és una foto de Piqué que posa sempre amb el 3 al final, que és la foto de contraportada avui del diari Esport. Em sembla que si la mira serà això, crec. Suposo, perquè no l'han posat, però, vamos, ja quan aquest matí he vist el diari Esport, ja he dit, mira, tate, això és una cosa que ja està. Que després sortiran els jugadors a escalfar amb el nom de Piqué a la samarreta, que es presentarà un vídeo al marcador.
Val.
Amb les seves jugades i tot això, i que es faran... Què més ja deien? És que està, com estic caminant pel carrer...
No, crec que ja està, perdó, eh? Sí, o sigui, que sortiran a escalfar amb Piqué al darrere i amb sempre, amb aquest sempre, en comptes de l'E3, al davant, a la samarreta d'escalfament.
I també en el lineal aquest de publicitat doncs hi haurà missatges i coses d'aquestes.
Però una cosa...
És a dir, un homenatge a la Chichinau.
Perdona, és el que anava a dir-te. O sigui, no diu res de si Gerard Piqué es podrà dirigir al final del partit o no, a l'afició, etc.
Jo crec que això és un màxim, que això està fet pel club i que crec que Piqué no deixa fer res més. No sé, no, és que clar, això acaba de passar fa 3 minuts. Mm. No tinc encara trucades conspiratives, però a mi, d'entrada, em sembla que sortir de la samarreta és el que fan allò quan t'has trencat la cama i t'han operat i tens allò per 3 mesos i és ànimo un titi. I allò de la lona és... Això està bé perquè la fàbrica de dones ha de viure el tèxtil català d'alguna manera, però si no, no sé. No, el que no hi ha és no posava res, almenys, de declaració del president, o que li entreguessin alguna cosa, o que ja es dirigiria. Crec que tot, coneixent a Piqué, serà bastant improvisat, però no improvisat. O sigui que ell deu tenir un al cap.
Bueno, a veure què és el que passa. Alguna vols dir avui mateix, eh? De fer alguna cosa.
Un gol.
Bueno, home, això, un gol ja...
Un gol, sí, sí, que, si juga, no, que si juga no baixa de mig camp, això ni cotitza. Sí.
Sí, sí, sí. O vol jugar davant de tot, o...?
Que es passarà el partit, que es passarà el partit a l'àrea rival, això, vamos, sí, ja t'ho pot donar.
Sí, sí.
Sí, el que no sap és encara si jugarà o no. Sí, sí. Que...
Veurem, però... veurem. Vale, Santi, doncs ens veiem d'aquí una estoneta, m'acabes d'explicar i fas aquestes trucades conspiranoiques.
Avui ja, això també compta, no? Per la...
El què?
Ara que tens el president del comitè d'empresa dels col·laboradors aquí...
Jo t'ho lluitaré.
No comenceu a plorar.
Jo t'ho lluitaré.
Carles, ves parlant aquí mentre em
veig. Jo t'ho lluito, jo t'ho lluito.
Per favor.
Gràcies, Carles.
Au, va, de veritat, o sigui... Cria cuervos, de veritat. 9 i 20 minuts.
Va, Bundó,
us he de dir una cosa.
No has de dir res, ara, eh? Banyos, no comencis a fer...
No, està com el culer, us he de dir una cosa.
A veure, és que m'heu desconcertat, ara, eh? Sapigueu això, que quan tinguem una miqueta més de detalls, evidentment ho explicarem a l'antena de Recules. 9 i 21. Una de les coses que crec que, més enllà del tema de Gerard Piqué, que ja en parlarem també d'aquí una estona, una de les coses que han marcat l'actualitat de les últimes hores és els missatges d'ahir de Josep Lluís Trapero en aquesta comissió del Parlament de Catalunya, que van ser... Ostres, a mi em sorprèn que fins i tot... No hagi estat més portada i més obertura d'un formatius, perquè és que és molt greu el que va dir ahir Josep Lluís Trapero. Anem a fer alguns documents del que va dir ahir en la compareixença, que va compareixer al Parlament com a cap de la Divisió d'Avaluació i Serveis, parlant de les reformes que s'han de fer en el Departament d'Interior i en el cos de Mossos, i en què parlava de les ingerències polítiques.
Som una policia avançada democràticament parlant? Doncs no tinc la resposta, o potser sí, però m'estalvio dir-la. El que puc assegurar és que si no ho som més, els obstacles no estan a l'uniforme. Masses anys de gestió de les policies, des de plantejaments que tenen poc de democràtics i que són oportunistes i clientelars, no permeten créixer d'acord amb els interessos de la ciutadania.
Dubtes sobre el nivell democràtic de la policia. Gestió clientelar. Va fer altres crítiques també sobre el paper de les persones que són, que els seus càrrecs venen decidides políticament.
El cos no el manen càrrecs de confiança ni altres persones que no figuren en la jerarquia. Aquests no poden donar ordres als comandaments de la Generalitat ni pretendre-ho, ni fer servir la seva proximitat als òrgans legítims per dirigir des de l'ombra res.
També va parlar de la neutralitat.
Esdevenim també un necessari límit per aquelles tentacions d'apartar-la de la legalitat, de la necessària neutralitat política i ideològica, i d'abraçar el partidisme. Un compromís nítid de deixar enrere model pretèrits de policies polítiques i servils en la seva pitjor acepció.
I també va parlar d'aquella idea d'una prefectura coral que ha defensat Interior i la va criticar.
Algunes formes plurals de decisió poden difuminar qui pren les decisions i fins i tot pot ser una estratègia per traspassar límits i actuar allà on no es té legitimitat. Això sí, disfressat de modernitat.
Déu-n'hi-do, això últim.
Això perquè... últim dirigit al conseller Elena directament.
De forma directa. De la feminització del cos, de la idea d'un cos plural, etcètera. Encara va fer una referència explícita a ell mateix, a la seva figura i al que ha passat.
Tret també el tema d'intromissió de càrrecs de confiança, doncs sí, però no ahir ni abans d'ahir. Vull dir, l'administració sap el que és això. També li he de dir què passa perquè els professionals no ho permetin. Així de clar. Si un professional no ho permet, no hi ha intromissió possible. El que pot passar és que el cessin, però és un tema menor.
Que el cessin com a ell, volia dir d'alguna manera. Em dona la impressió que és una crítica tan enorme que diu tantes coses i cap d'ella en positiu de com estan ara mateix el cos de Mossos d'Esquadra, que és que mereixen, no sé si una reflexió interna del govern de Catalunya o de la societat, o plantejar-se si és cert tot el que està dient Josep Lluís Trapero, que ha estat major del cos dels Mossos, màxim responsable policial d'aquesta policia, dient, posant en dubte el caràcter democràtic, que s'ha intentat convertir en un cos en una gestió clientelar, vaja, ara fent esment a les noves formacions de la cúpula dels Mossos, tu que coneixes bé, Carles, no sé com haurà sentat a l'interior dels Mossos, en plana política, evidentment, ja ens ho podem imaginar com ha sentat, però és molt greu i, és, i posa en dubte la situació actual del cos de Mossos.
Sí, ahir va ser com estrany, perquè aquesta és una comissió, diguem, de model policial, no? On s'hauria d'escoltar testimoniatges de com hauria de ser. I Trapero jo crec que va fer l'estratègia d'explicar com no hauria de ser a partir del que és. No? Llavors va descriure el que és actualment i ho va filar en el discurs perquè tot el que s'està fent ara doncs, és el que no s'hauria de fer. Jo crec que es va extralimitar en alguns moments. Crec que es va extralimitar i que va retre comptes de temes personals que no eren els de la comissió, diguem, i no eren el motiu de la comissió. Crec també que algun... Jo no vaig poder seguir tota la comissió i, per tant, em consta que hi ha algun tall de veu que és conseqüència de preguntes de diputats, o sigui, que no venia, directament en el discurs.
No era un monòleg.
Exacte, que amb ell, per exemple, quan li diuen és que vostès van apartar del cos, crec que és un diputat, no sé si de Vox, però bueno, hi ha un diputat que l'interfereix, i ell diu, a mi no em van apartar, em volien posar en un racó a fer informes com un vividor, jo no sóc d'aquests, i jo vaig exigir que em posessin a l'estructura de comandament i és on estic ara. Llavors, clar, aquest tall tret de la pregunta, diguem, pot semblar que ell, diguem, xuleja més del compte, diguem, no? Però aquest va ser una resposta. Ara, en global, el discurs demostrava un ressentiment molt alt i una contrarietat i una oposició frontalíssima a com, diguem, aquesta legislatura especialment s'està abordant la gestió del cos dels Mossos, no? Clar, quan parla dels càrrecs de confiança, doncs tothom que pugueu parlar, que faci periodisme, diguem, de successos i tal, doncs sap que el cap de gabinet del conseller doncs té molt de pes i que el cap de gabinet de conseller fa moltes trucades i moltes gestions i que, bé, doncs que alguns consideren que sobre la literalitat, efectivament, ni un cap de gabinet ni un càrrec eventual no pot donar instruccions, només faltaria. Jo aquí estic amb radicalíssima aprovació de les paraules de Trapero. Només faltaria que un que apareix per allà, perquè per raons de tal, pugui ordenar res. Però hi ha, diguem, assenyalaments clars que tothom que més o menys sap de què va i com funciona, doncs pot identificar persones concretes. El tema de disfressar de modernitat, clar, també és una plantofada, diguem, gran. Jo també estic d'acord amb ell, amb que el cos ha de ser jeràrquic, perquè és policia, és la policia, i al final la policia al capdamunt pot tenir tot el grup que tu vulguis, però n'hi ha un que signa, hi ha un que diu sí, no sé, hi ha un moment en què hi ha un gran disturbi al carrer, no? Doncs tu què penses? Tu com ho veus, Mila? I tu, Antonio, com ho veus? I tu què faries? Jo, això, allò. Però al final n'hi ha un que diu, carreguin, no? Ah, ja està. I aquest és el que...
Com han de l'inxif. Que li diguin a Trapero amb l'1 d'octubre.
Correcte, però...
Que li diguin a Trapero amb l'1 d'octubre.
Llavors, un apunt més, no? Llavors, clar, la crida també... Diguem que a mi em sorprèn perquè no acabo d'entendre ben bé per on anava o ho entenc massa, és dir que aquests límits es poden aturar si el professional diu que no. Mm-hmm. Diu que el que pot passar és que et cessin.
Que això és menor,
que et cessin. Mm-hmm. Que et cessin és menor respecte d'acceptar. Però, clar, aquí per mi és on hi ha la perversió. Aquí és on hi ha la perversió, perquè... No és discrecional la instrucció que tu reps per part del polític responsable o de l'equip polític responsable. No és discrecional. Mm. No és jo la compleixo o no la compleixo. És, diguem, s'ajusta a llei, doncs l'he de complir i punto. No s'ajusta a llei, no la compleixo. Així, aquí només faltaria. També estem d'acord, no? Però aquest punt d'escolta, si volen traspassar la línia, doncs... Bé, perquè llavors podem arribar a un moment en què jo crec que seria el pitjor que podria passar, que és el que ja passa, per exemple, a altres cossos de seguretat de l'Estat, com per exemple, doncs, no sé, jo crec que la Guàrdia Civil funciona d'una manera absolutament autònoma. I, diguem, quan ve un nou ministre, mira, l'interí nou, no? Doncs vinga, doncs l'interí o la interina nova.
i ja està, no? Jo crec que aquest model és del que es fugia, del que s'havia aconseguit fugir i del que hi ha el risc a copiar. I això a mi em sembla preocupant. Mm-hmm. I de la mateixa manera jo crec que dona resposta claríssima a que les explicacions que dels darrers setmanes i mesos s'han donat des del Departament d'Interior, o sigui, no han estat perquè no...
No són acceptables.
No,
permeteu, només una referència respecte al que dius. La dificultat de les paraules de Trapero... A veure, vaig a fer una reflexió general sobre quan parlem d'interior i dels Mossos, una cosa tan delicada. Ens hem trobat durant molts anys que quan els periodistes preguntaven al Departament d'Interior, al conseller en qüestió, notaven una resistència molt alta dels líders polítics a criticar el propi cos, no? Que era una cosa que socialment no estava ben vista, perquè era com estar tancant files amb unes persones que, escolta'm, el que ha de fer és, bé, si alguna cosa s'ha fet malament, resoldre-ho, etcètera, etcètera, no? I això, teòricament, es feia, no? Diguem-ne, el marc és protegir la credibilitat del conjunt del cos, protegir la imatge del cos. A mi em sorprèn molt, més enllà insisteixo, que crec que s'ha de tenir un debat de si el que diu Trapero és veritat, perquè és molt greu, em sorprèn que una persona que segur que ha defensat que aquestes polítiques s'han de fer així, comunicativament, que és no tirar merda en facilitat al cos, faci aquestes crítiques, perquè més enllà de la realitat de si ho és o no ho és, que és importantíssim si és veritat o no, el problema ara és qui mana. I els pròxims que vinguin manant els Mossos.
Sí, però...
Clar, en quina posició queda el nou comissari o els comissaris que vinguin?
Sí, però fixa't, clar...
Perquè si no et cessen vol dir que estàs acatant.
Sí.
Després de les paraules de Trapero,
no? Clar, però fixa't, clar, això és una situació perversa, perquè arriba un punt que si tu estàs convençut que hi ha uns dèficits interns tan greus, el tema de rentar la roba dintre, clar, els draps bruts dintre, el que fa és perpetuar una situació.
Però això s'ha fet sempre. Així, clar,
sí,
el però... que trenca i Trapero sí, és, dues dècades...
El silenci de corporatiu.
Sí. Bueno, doncs això és el que volia apuntar, Josep. Primer, Trapero no és qualsevol.
Evident.
Trapero té un plus de credibilitat i d'autoritat que no tenen altres comandaments. Per tant, ell, quan parla, sap que té aquesta audiència i aquesta recepció dels seus missatges. Segon, podem pensar que Trapero està ressentit per la manera com el conseller Elena va intentar apartar-lo, etc, etc. Però jo crec que això tampoc ens ha de fer perdre de vista les coses que diu. És a dir, analitzar el que diu. Per tant, despejades aquestes dues qüestions, què diu Trapero en la llei? Per mi, confirma les ingerències, però no les confirma com un fet puntual, fruit d'un conseller que s'equivoca.
Instal·lades.
Sinó com a resultat d'una estructura i d'un disseny del cos que les fa inevitables. Vale? Per tant, això és una càrrega de profunditat molt gran, perquè apunta al disseny mateix de la policia autonòmica per part de successius consellers i de la pràctica que hi ha hagut. Després, i per què la fa inevitable? Home, ell parla de la capacitat que tenen els responsables polítics i els càrrecs de confiança, no només, dona a entendre, per marcar les línies generals de la seguretat, que això sí que els hi pertoca. Si utilitzem bales de goma o no, si tenim escamots o no, en quins casos intervenim, si fem una policia de proximitat o una policia de disturbis. Tot això són les línies generals de la política de seguretat. Això li pertoca al polític. Però el que ell diu és que aquests comandaments, o sigui, aquests responsables polítics i aquests assessors polítics, el que fan és ingerència. Sobre què? No sobre les polítiques de seguretat, sinó sobre la investigació criminal. I això es refereix clarament al cas del comissari, que li van demanar informació des de les instàncies polítiques sobre com anava la investigació del conseller Buch. Clar, això és molt greu, perquè com a policia judicial, com a policia d'investigació criminal, això no pot permetre, perquè això sí que és una ingerència política sobre... Exactament el mateix que es critica de la policia espanyola des de l'independentisme.
Sí, 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 sí.
I després, l'altra càrrega de profunditat va contra el conseller Elena, sobre el comandament coral. Clar, el comandament coral diu, si és una excusa o una via per poder i fer més ingerència, doncs, naturalment, el comandament global sempre... coral en un cos que necessàriament ha de ser jeràrquic, el que fa sempre és diluir responsabilitats. I jo em pregunto, escolteu, hem sapigut aquests dies que el diputat Dalmases, sense ser re, absolutament re, de la Conselleria de Cultura, quan Laura Borràs era consellera de Cultura, va anar allà, va intimidar una treballadora, va aconseguir que l'apartessin del lloc, va fer... Si això ho fa algú que no té cap càrrec, ni de confiança ni de res, en una conselleria en la que no hi té res a veure, què no pot passar si la... no hi ha controls i contrapesos dins d'un cos com és la policia, que té cura de coses que tenen molta repercussió política, investigacions que afecten, a més, inclús el futur polític de la gent que està... del propi departament, no? Bueno, jo crec que és una càrrega de profunditat tremenda.
Jo del tema no en sé, i per això ara parlaré. No, dic, no sé, els intríngulis, i ja, tu estàs més informat, i hi ha periodistes que porten molts anys seguint-ho, però jo, que com sabeu sóc una persona tremendament intel·ligent i perspicaç, i queda demostrat cada dia...
la samarreta que porta.
T'haurem de fer foto, eh? Hi ha
oients
que demanen
encantat,
la foto.
Encantat. Té 30 anys, la samarreta.
Home, no, ja es veu. No, dic, davant i darrere.
Dic, la broma era...
Es veu una miqueta ja treballada.
Sí, però està neta.
Però va, perdó.
Està neta.
T'estem tallant. Sí, home, sí, clar que està neta.
Bueno, ara que jo sé que he cridat l'atenció, continuo l'argument. Dic, jo no vaig entendre res de les comunicacions i rodes de premsa i dels últims canvis que hi ha hagut per part del conseller. Mm-hmm. Que no, que una persona, diguéssim, més interessada del normal, com pot ser un periodista, no entengui res... Però res, ni de la coralitat, no. ni de la... Perquè, a més, són coses que a més anaven barrejades, diguéssim. Perquè tu pots entendre la feminització de les comissàries, bien. Pots entendre un canvi de disseny a la presa de decisions, bé. Però tot barrejat amb canvis de noms. Si no entens res, és evident que això hi ha una mala maró i una mala decisió política. Perquè un polític, quan parles de seguretat, i perquè no tenim exèrcit, però bueno, la policia és el que més semblem tenim, ha de ser tremendament clar en les decisions, perquè són gent que va armada. I són gent que té informació de tothom. I així ha de ser. Eh? No m'ho estic queixant. Llavors és molt sensible. Ara, també, que la policia catalana no ha estat... ha de ser neutral, dir-ho ara. No dic, i no ho dic pel 17, eh? No ho dic pel 17. Ho dic de tota la vida. És a dir, hi ha informació... biaixos de policies. L'altre dia el conseller Llena també deia, diu, bueno, ser d'ultradreta dintre dels Mossos no ha de ser perseguit, perquè es veien alguns Mossos amb simbologia nazi, i diu, home, no ha de ser perseguit. Doncs potser aquí la direcció política sí que hauria de ficar-se una mica, perquè la neutralitat també passa per la neutralitat de símbols dels agents, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, no sé si té sentit el que està fent el conseller Llena. El que té està clar és que ningú no ho entén. I per això entenc que Trapero, quan ha aprofitat, diu, escolta'm, Trapero, que tampoc...
També hi ha hagut un crescendo, eh?
Això, un crescendo, però no ha estat... No hi ha hagut una resolució de dir, bueno,
no.
Juntem totes les parts i acabem-ho, perquè sí que és cert que és una de les institucions més sensibles de Catalunya és la policia. Perquè, a més, depèn dels jutges de Madrid... Perquè...
Bé, aquí jo...
Una puntània, i després Carles Ramadamo.
Sí, no, molt ràpid, perquè en aquest tema jo també el vist des de la distància, però és veritat que la figura de Trapero, quan, si posem el retrovisor, clar, és que li van demanar 10 anys, eh? Va estar aquí, ha dit, a l'Audiència Nacional, primer va declarar com a testimoni al Suprem, després va anar a l'Audiència Nacional, després el van apartar amb el 155, ha vist passar governs de tots els colors, és a dir, més enllà del que pugui ser veritat o no, com ara en deies tu, Xavi, de declaracions i discursos preparats... podríem dir que Trapero en sap, sí, perquè sí, quan va venir a declarar com a testimoni en el Tribunal Suprem, al final era l'avançada del que li esperava després, i recordo, 10 anys de presó li demanaven, i en aquell sentit va fer una defensa del cos policial, de l'autonomia del cos policial també, evitant les ingerències del que el govern li havia de dir que fes o no. Ell va defensar el que creia que la policia havia de fer segons la llei i segons el que hi havia en aquell moment. Què vull dir amb això? Que després d'11 mesos apartat del càrrec, guardant silenci, una punta de rancor. Ara parlo més de l'anàlisi del discurs, sense entrar a valorar si té raó o si no té raó. Una punta de rancor és evident que ha de tenir quan és una persona que té la trajectòria que té i se l'ha apartat, i com ahir va explicar, se'l va intentar posar fins i tot a fer una part més analítica i no d'estructura del cos, i ho va lluitar pels drets que té laborals, diguéssim, de càrrec per mantenir-se dins l'estructura. Per tant, jo crec que veient la part que he vist d'ell discursiva quan ha enfrontat situacions molt difícils, crec que és una declaració molt preparada i molt curosa en quant a dir el que vol dir. I per tant, no sé si hi ha massa doble lectures, almenys en la part que heu reproduït, crec que es pot entendre bastant bé els dards cap a on els dispara.
Sí, res, només afegir un matís. Després de Trapero va anar-hi el tinent fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va mostrar la seva perplexitat, sí, per al continu canvi en els comandaments del cos. Sí. Una perplexitat que es té a la Fiscalia General de l'Estat, que es té a l'Audiència Nacional, que es té a Interpol, que es té a Europol i que es té arreu. Perquè si el dubte d'intromissions sobre, no?, sobre possibles ingerències polítiques, això, quan passa una vegada que canvia l'acomanament, va, no? Dues, tres, clar, quan ja en portes set, diu, a veure, aquests estan endollats a la base de dades que nosaltres compartim.
Sí, sí, sí.
O sigui, a veure...
Ja hi ha set que ho saben.
On te van a parar, o sigui, i això, per mi, això és el fonamental de tot el que està passant. Perquè el que passa de 120 per l'autopista, escolta, això va a missa i multat i fora. Però això, que és el que dona credibilitat al cos, el que el fa un cos internacional, el que el fa un cos integral, el que fa que aquest cos pugui investigar juntament amb la policia d'Alemanya perquè hi ha un tio que a la Costa Brava està fent no sé quines coses, això és el que està en risc.
Bueno, tot el tema de la marihuana i amb policies que internacionals està tot.
I això és el que la conselleria en cap moment ha donat símptomes d'haver valorat. En cap moment. I per mi això és...
Què vols dir, Carles, que hi ha massa mans i massa ulls allà posats, o què?
La sospita hi és.
Que el que dius, noi...
Que la sospita hi és. Si tu estàs a la Interpol i estàs veient contínuament que canvien el cap del cos, que el cap del cos diu que no sé què, que la premsa, diu que hi ha interferències polítiques, que si puc agafar... I llavors te truquen de la central de Mossos i me pots donar informació? Diu, bueno, momento.
Però com passa amb algunes d'aquestes estructures, el valor és l'estabilitat.
Evident, evident.
I l'estabilitat depèn de la credibilitat. O sigui, de l'estabilitat en depèn la... Dos minuts i tres quarts de deu. Deixeu-me res, dos minuts de publicitat i de seguida anem cap al Prat a veure si el coet xinès aquest, què? Només ens faltava això.
RAC 1.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
L'Ajuntament de Lleida ha instal·lat punts de suport digital als centres cívics de Balàfia, Mariola, Lereta, Ensecà i Magraners. En aquests espais ofereixen tallers sobre tràmits laborals i municipals. Informa't dels cursos a paeria.cat/punt de suport digital i apunta-t'hi. Per Lleida, participa. Fes un clic. Fes ciutat.
La FACT. Factoria Cultural de Terrassa estrena el 12 i 13 de novembre Carmen Suite, d'Alberto Alonso amb Sergio Bernal, Giada Rossi i Cristo Vivancos, amb la música en directe de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Vine a conèixer un món de manualitats i artesanies per a persones creatives com tu. Tallers, demostracions, exposicions, concursos, trobades i més de 100 botigues a Creativa Barcelona 2022. Del 10 al 13 de novembre, a la Farga de l'Hospitalet. Més informació i venda d'entrades a creativabarcelona.com. Japó, país convidat.
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3 quarts de 10 del matí, el que dèiem, només em faltava un coet xinès per aturar tota la... En fi, una bona part del trànsit aeri a Catalunya, una part d'Espanya, en diversos punts del món. No sé si tenim a aquesta hora del matí la, la nostra companya des del Prat, a veure si podem saludar-la a aquesta hora del, del matí, la nostra companya, la Carolina Gramunt. Què tal, Carolina? Bon dia.
Bon dia, doncs aquí a l'aeroport del Prat, normalitat a tots els vols que han operat des de primera hora d'aquest matí. Tot indica que seguirà sent així durant tota la jornada i en total es van veure afectats 157 vols, dels quals només 65 van operar més d'un quart d'hora de retard.
Gràcies, Carolina. La bona notícia és que el Prat tot resol, però la pregunta és com és possible que ens trobem en una circumstància com aquesta, que les deixalles d'un coet paralitzin el trànsit en un aeroport com el de Barcelona i molts altres. Tenim en línia ara mateix una de les persones que més en sap d'aquesta qüestió, que és en Jordi Sandalinas. Ell és advocat i professor de la UOC especialitzat en dret de l'espai ultraterrestre i dret de drons, membre de l'Institut Internacional del Dret de l'Espai i observador de l'ONU a l'Oficina d'Usos Pacífics de l'Espai Exterior. Crec que no hi ha una persona que pugui parlar millor sobre aquesta qüestió. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
No hauria d'estar... O sigui, com és possible que caigui sense control un coet a la Terra? No hauria d'estar prohibit, no hauria d'estar controlat. És que...
En policia!
No, però...
Ens manca policia.
No, el coet. No el coet. Si el coet cau i només cau en una tipologia de coets, és que alguna cosa passa.
No, no. Òbviament, la pregunta és boníssima i molt pertinent, perquè és que s'han detectat per part de la NASA fins a 27.000 peces de el que es diu la deixalla orbital, el space debris, orbitant al voltant de la Terra. I és que no hem d'oblidar que l'espai exterior comença a partir dels 100 quilòmetres d'alçada, i és quan ja al principi s'aplica el principi de no sobirania i de lliure explotació de les activitats relacionades amb l'espai. I pensem que ja s'han llançat des de l'any 57 12.000 satèl·lits a l'espai. Nosaltres, d'alguna manera, vivim dels satèl·lits. Tenim satèl·lits de navegació, satèl·lits d'observació de la Terra, satèl·lits de telecomunicació, a part de les missions a l'espai que es fan doncs, regularment doncs, a l'Estació Espacial Internacional, no? Des del programa en virtut d'un acord de l'any 1998. Aleshores, és molt, molt comú i molt freqüent, i, no? I cada programa espacial ha tingut doncs, els seus incidents, perquè en ciència sempre ens movem amb acert errada, i aleshores, per exemple, no seria doncs comú doncs, trobar exemples com a l'any 21, que el Long March 5B també va, el mòdul xinès, el Tianhe, també va causar pues, una sèrie de problemes i va caure a l'oceà Índic. Ja us diria més exemples, no? Doncs un mòdul rus doncs, de 40 tones, que va caure doncs, als Andes, entre la frontera de Xile i Argentina, o si més no, al Colúmbia, no? Que unes 45.000 peces van caure entre la frontera, em sembla, de Texas i Arizona, i no van haver-hi doncs, grans danys personals. Però és que, si em permeteu, vull dir, les activitats espacials no solament tenen rellevància en quant a la caiguda d'objectes que en cauen, sinó en quant al llançament, perquè fins i tot en el llançament d'alguna missió espacial ha arribat a morir alguna persona, malauradament. O sigui, són danys materials, danys personals i danys medioambientals, us diria, fins i tot.
Déu-n'hi-do, però, perdona, ara em citaves, m'has posat dos casos de coets xinesos, un de rus, sí. També has posat el cas d'algun artefacte nord-americà, però es deia que els coets europeus o dels Estats Units tenen sistemes de navegació al tornar a la Terra o propulsió. Això és així? I en el cas dels xinesos i russos, no?
Evidentment, aquí hi ha un tema, el que ha fallat ara, vull dir, posem una mica, jo crec, la paraula correcta, aquí ha fallat la cooperació internacional. D'acord? Tot el tema espacial és un tema que pertany a la seguretat nacional dels països, és un tema de màxima rellevància i, òbviament, hi ha països que són, suposo, més hermètics que altres o que, potser, no és això, sinó simplement que falla els mecanismes de comunicació i prevenció. I aleshores, per exemple, ens trobem que, òbviament, hi ha entitats que estan d'alguna manera encarregades a vetllar perquè no hi hagin doncs, cap tipus de problema i que no falli aquesta cooperació internacional, com l'Oficina d'Usos Pacífics de l'Espai Exterior o la Unió Internacional de Telecomunicacions de Ginebra i altres doncs, agències especials que s'encarreguen de comunicar entre elles i per això tenim un programa especial conjunt, que és el de l'Estació Espacial Internacional, on, per exemple, tenim a Rússia, Estats Units, l'Agència Espacial Europea i entre d'altres països.
Però llavors, qui legisla sobre això, si és que hi ha legislació?
Sí, hi ha legislació, és un dret nou, és un dret, el dret de l'espai ultraterrestre, podríem dir que comença l'any 1967 amb la publicació del Tractat de l'Espai Exterior. Hi han 5 textos internacionals més, com seria el Tractat de la Lluna, el Tractat del Registre d'Activitats Espacials, el Tractat també de la Responsabilitat per danys provocats i causats per activitats espacials i el Conveni Internacional que regula el rescat d'astronautes a l'espai. Aleshores, tot això es legisla precisament a les Nacions Unides a la seu i a l'Oficina d'Usos Pacífics de l'Espai Exterior. I és un tema d'una gran complexitat perquè, tot i que, i malgrat, doncs, tenim el Tractat de l'Espai Exterior a l'any 67, oportunament doncs, va aparèixer 2 anys de que l'ésser humà trepitgés la Lluna, no? Però 50 anys després encara estem el que és definint i delimitant on comença l'espai exterior. I aquí hi ha qüestions de sobirania, hi ha qüestions de seguretat nacional, hi ha qüestions polítiques de tot tipus, i aleshores doncs és un tema de màxima actualitat per alguna manera als que ens dediquem, no?, a aquests temes.
L'Antonio Baños m'aixecava el dit. Què volies dir-li, Antonio?
No, estem parlant de legislació sobre l'espai.
Clar.
Hi ha legislació prevista sobre, per exemple, la Lluna? I les seves, la seva explotació. Espera't, dic sobre l'explotació comercial, sobre la delimitació d'àrees d'influència dintre de la Luna, com hi ha l'Antàrtida, per exemple, perquè hi ha xinesos, hi ha indis, Això s'està legislant, o hi ha una comissió, diguéssim, de repartiment de la Lluna?
I tant, i tant. A veure, el dret de l'espai exterior és un dret complex. L'espai exterior és un res comunis, que es diria en llatí, que seria
com el mar liberum, idea,
com les aigües internacionals.
Com el mar liberum de Grotio, no?, del segle XVII.
Bueno, és un lloc on no hi ha sobirania, clar, perquè precisament un dels principis que impera en el dret de l'espai ultraterrestre, o dret internacional de l'espai, com també es coneix, és el principi de no apropiació, d'acord? És a dir, jo no puc anar a la Lluna i dir aquest tros és meu, però sí que tinc jurisdicció i control sobre totes aquelles activitats que desenvolupo doncs a l'espai. Aleshores, per exemple, si en un futur, perquè l'Agència Espacial Europea es planteja a la dècada dels 30 fins i tot que hi hagin 250 missions a la Lluna, perquè òbviament amb el programa Artemisa doncs, hi haurà una col·laboració internacional molt, molt, molt forta, molt, molt, molt dinàmica, i aleshores clar, hi ha principis com el que us deia, el de no apropiació, el de jurisdicció i control, i aleshores doncs, s'ha de d'alguna manera entendre que la sobirania estatal, diguéssim, acabaria, o tal com entenem, la sobirania estatal acabaria fins al quilòmetre 100 per damunt del nivell del mar, i tot el que és la normativa espacial comença a partir dels 100 quilòmetres en amunt. I aleshores, doncs, bueno, trobem el que dèieu, no? Per exemple, què passa a Mart? A Mart, doncs quan hi hagin els assentaments, es regiran pel principi de jurisdicció i control. A la Lluna tenim un tractat lunar que parla sobre el control i la no realització d'activitats nuclears allà, perquè els problemes que podrien causar són imprevistos.
I hi ha diferència entre actors internacionals, estats i empreses privades?
Bueno, en quin sentit ho dius?
No, ho dic perquè fins ara l'exploració internacional les feien els estats o les agències especials dels estats, o en el cas d'Europa, de la Unió Europea. Però ara comença a haver actors privats com SpaceX i altres que vindran.
Efectivament. I tampoc estan exempts de problemes així, perquè, per exemple, Starlink, ja van haver-hi 49, em sembla, satèl·lits Starlink, que degut a una tormenta geomagnètica, doncs van tenir un problema també de caiguda d'òrbita. Aleshores, ha d'haver-hi una coordinació entre el que serien els actors, des d'empreses privades fins a, doncs, com molt bé deies, agències espacials. I aleshores, dintre d'aquest principi de col·laboració internacional, no hem d'oblidar que l'Estat és l'últim responsable, diguéssim, de qualsevol cosa que succeeixi, i qualsevol dany personal o material que ocorri. I aleshores, doncs, és un temps on precisament imaginem-nos una campana de Gauss com una muntanya que fins ara, doncs, teníem les legislacions, diguéssim, nacionals, d'acord, que regulaven fins ara els afers interns de cada estat, i la ONU, doncs està dient, bueno, nosaltres establim el marc bàsic, però clar, com també molt bé dèieu, doncs hi ha actors privats, com també tenim el Jeff Bezos, també tenim Virgin Galactic, si no recordo malament. O sigui, ara hi ha tot el tema de les activitats suborbitals que, i fins i tot s'estan planejant com hotels establerts en òrbita o altres estacions doncs espacials, com per exemple la Gateway Station a la Lluna. Vull dir que és un tema que en els propers 10-20 anys hi haurà un canvi exponencial de tant la tecnologia, que cada cop és més petita i més potent, i també les activitats espacials que veurem, doncs hi ha, per exemple, missions com la Dragonfly a Titan, em sembla, i altres doncs tipus de missions destinats a altres cossos celestes del sistema solar.
Volia preguntar-li al Jordi, per anar acabant, tornant al tema original, que és el del coet xinès en concret i com va afectar el trànsit aeri, hi ha un oient que ens fa una pregunta, que és la que li anava a fer, però en fi, és molt catalana. La pregunta del Marc diu, la pregunta és, si a mi em cau un tros de coet, posem xinès, qui m'ho paga? Que és una pregunta molt, això qui ho paga, no? Però és una manera d'explicar-ho, però clar, hi han conseqüències del que va passar ahir, econòmiques, per les companyies aèries, per qui no ha pogut viatjar, per etcètera, etcètera. Això, de qui és responsabilitat el que va passar ahir? I en el cas que hi haguessin hagut això, una caiguda que provoqui una lesió o una mort o una destrucció d'algun bé personal, de qui és responsabilitat? Qui ho paga?
Efectivament, aquí és un tema i una pregunta que té la resposta és d'una gran complexitat. Aleshores, primer, per exemple, hem de determinar el dany, a quan pot pujar, doncs, tots els danys, diguéssim, i les molèsties i els danys i perjudicis, i en cas de que hi haguessin hagut danys materials, a quan pujaria tot això, d'acord? Aleshores, quin canal hauríem d'utilitzar? Perquè nosaltres estem acostumats a utilitzar les nostres eines jurisdiccionals locals, però també no hem d'oblidar que l'acord permanent d'arbitratge ha obert una oficina especialitzada en qüestions relatives a les activitats espacials. Aleshores, moltes solucions també es dirimeixen en virtut d'arbitratge. I aleshores tenim exemples al llarg de la història, per exemple, com l'American Skylab, que l'any 79 va caure a la costa australiana i va haver-hi una indemnització simbòlica, diria jo, de $400, però també tenim altres doncs, incidents que hi ha hagut, com un satèl·lit rus l'any 78, el Cosmos 954, que va doncs, col·lisionar al nord-oest de Canadà, i la indemnització, si més no, va oscil·lar al voltant dels $6 milions canadencs. Aleshores, és un tema que és seriós, que és de gran complexitat i que aleshores doncs, es requereix un estudi previ. Per això, lo normal és que d'alguna manera s'arribi a un acord i a un arranjament pacífic de controvèrsies, perquè tampoc, doncs, també aquí hi ha l'altre tema que no convé doncs, arribar a algun judici de tipus formal, tal com el coneixem, perquè hi ha qüestions relatives a la propietat intel·lectual i industrial i secrets tecnològics que suposo que tampoc convé que sortim ja que estem en una era on a nivell tecnològic hi ha una gran evolució i estem parlant de que les activitats lunars i marcianes en un futur estem parlant d'una indústria trilionària.
Clar.
És a dir, que hi ha molts interessos aquí.
Última pregunta ja, sí, Jordi. Creus que, per el coneixement que tens del que està succeint, que passarà més sovint això que va passar ahir?
Sí, evidentment, tenim incidents diaris, diria jo. El que passa és que depèn del tamany de la deixalla espacial, depèn també de la densitat, depèn també del fenomen que ho provoca, perquè normalment aquests fenòmens poden ser controlats o no controlats. La majoria cauen en l'anomenat Spacecraft Cemetery, el cementiri d'aeronaus que està situat al Pacífic i que està a uns 2.250 quilòmetres de la costa. I el més impactant és que l'Estació Espacial Internacional, que orbita a 460 quilòmetres d'alçada per damunt del nivell del mar, està més a prop del punt Nemo que no pas a la costa, diguéssim, entre cometes, colindant. I aleshores això succeirà i requereix un esforç de cooperació internacional molt gran, on han d'estar involucrats tots els països que tenen accés a l'espai. Tant els que estan tecnològicament molt ben desenvolupats com els que no estan desenvolupats, que també no estan, eximits, no?, de problemàtica, perquè, per exemple, en el llançament va haver-hi una missió brasilera on també, malauradament, doncs, van morir una sèrie de persones perquè doncs, va haver-hi una errada a nivell tecnològic en la plataforma de llançament. Mm-hmm. D'acord? Aleshores, doncs, bueno, era el coet l'UBTL, em sembla. Aleshores, doncs, bueno, hem de prendre mesures i això és el que d'alguna manera s'està fent.